De la resta, temps clarament assolellat amb algunes teranyines de núvols prims cap al migdia i també cap al vespre.
Notícies en xarxa.
Fires d'arreu de Catalunya, emprenedoria, turisme rural, agricultura i ramaderia ecològiques, horts urbans, recuperació varietal d'espècies, natura, enologia, tradició i gastronomia. Som Terra, el programa sobre el sector primari a la teva ràdio local.
Joan Margarit, al fons de la nit. Està glaçant a l'aire, ha callat fins i tot el rossinyol. Amb el front recolzat damunt del vidre, demano que em perdonin les meves dues filles mortes, perquè ja gairebé no penso en elles. El temps ha anat deixant argila seca damunt la cicatriu, i fins i tot, quan un s'estima algú, arriba l'oblit. La llum té la duresa de les gotes que cauen del xiprés amb el degel. Poso un tronc nou i, removent les cendres, trec flama de les brases. Faig cafè. La vostra mare surt del dormitori amb un somriure. Quina bona olor! T'has aixecat molt d'hora aquest matí. Joan Margarit, al fons de la nit.
Som Terra, la ràdio quilòmetre zero amb Pili García.
Benvingudes al Som Terra. Avui us llegiré un fragment de l'article La segona revolució verda, de Francesc Reguant, director de l'Observatori d'Economia Agroalimentària del Col·legi d'Economistes, i ho podem llegir al web viaempresa.cat. Diu així: les noves tecnologies poden ajudar a actuar a favor de l'eficiència productiva en l'agroalimentació, de manera que amb menys recursos s'obtingui un millor resultat. 200 anys després, Thomas Malthus encara està avui present. La demanda d'aliments augmenta al ritme de la població i de la millora de la renda. Mentrestant, la producció es veu obligada a seguir-la amb dificultats. La fam i la desnutrició afecten encara centenars de milers de persones. La humanitat s'ha enfrontat contra aquesta plaga amb ciència i tecnologia. Una fita destacada de la lluita per alimentar tothom, que va ser anomenada la Revolució Verda als anys 60. Al segle XXI, un cop més, cal reclamar el suport de la ciència i la tecnologia. Aquest cop, per una missió més complexa: alimentar el món sense traspassar els límits ecològics de la Terra. La sostenibilitat esdevé el lema de la segona revolució verda. Cal resoldre el sudoku d'una demanda creixent, uns recursos minvats i unes exigències de sostenibilitat que condicionen les opcions productives. La defensa de la biodiversitat serà un objectiu crític. No hi ha, però, una solució lineal i simple. Només queda una via plena de complexitat. Cal produir de manera sostenible, cal produir allò suficient per a la població i cal que l'alimentació estigui a l'abast de tothom. No hi ha dreceres, però tenim eines. Unes eines renovades amb el suport dels progressos de la ciència de la vida i de les tecnologies de la informació i la comunicació, les TIC. Contràriament, un possible retorn a tècniques del passat, en fugida dels efectes de productivisme, no seria més que una utopia, ja que no seria capaç de donar resposta al repte alimentari global. Us recomano que llegiu l'article sencer a viaempresa.cat, La segona revolució verda, de Francesc Reguant.
La teva ràdio local és territori. Som terra, som territori.
I al Som Terra escoltarem en Josep Pinyol, de Can Xulic, a la Granadella, a les Garrigues. És l'empresa guanyadora dels Premis PITA, en la modalitat empresa agrària, per la implementació d'un sistema d'última tecnologia robòtica a una nau avícola amb el desenvolupament de dos robots, el Chicken Boy i el Undesex, que permeten fer una anàlisi i un control exhaustius de les condicions i evolucions de les aus. També tindrem els agromarketips amb la Gemma Capell de Red Peppers, l'agència de comunicació i màrqueting especialitzada en els sectors agroalimentari, turístic i gastronòmic. Si voleu resoldre dubtes, podeu demanar a la Gemma Capell que us el resoli enviant un missatge de veu o escrit al 621-21-80-70. I finalment, fem activisme mediambiental, individual i col·lectiu amb el Joan Ibars, a Del Residu al Recurs, avui aprofundint sobre l'economia circular.
Som Terra, la ràdio quilòmetre zero amb Pili García.
Innovació, tecnologia i investigació, el futur del primer sector és present a la Vaca Tecnològica.
En la 20a edició dels Premis PITA s'han presentat 15 candidatures en la modalitat empresa agrària. Els guanyadors han estat Can Xulic, a la Granadella, a les Garrigues, per la implementació d'un sistema amb l'última tecnologia robòtica a una nau avícola, amb el desenvolupament de dos robots, Chicken Boy i Undesex, que permeten fer una anàlisi i control exhaustius de les condicions i evolució de les aus. Entre les lectures i recull de dades que fan els robots, trobem el comportament dels animals. Això, per exemple, permet saber en quines parts de la nau estan o no a gust aquestes aus, cosa que en conseqüència pot significar que en aquells punts fa calor o fred, per exemple. Tota aquesta informació es recull en dades i és l'ordinador qui mostra les conseqüències gràfiques d'evolució i fins i tot en fa lectures qualitatives. Entre els indicadors que es recullen en cada racó de la nau hi ha un mapa d'amoníac, la velocitat de l'aire en cada punt, la temperatura corporal dels animals, l'estrès tèrmic, la intensitat de llum en cada hora, els nivells de CO2, la humitat relativa o la freqüència de respiració. De tot plegat en parlem amb el Josep Pinyol de Can Xulic a la Granadella, guanyadors dels Premis PITA 2021.
La Vaca Tecnològica.
Josep Pinyol, de Can Xulic, a la Granadella, aquesta segona ja generació de grangers. Què tal? Benvingut al programa i, sobretot, enhorabona per haver guanyat el Premi PITA 2021. Com esteu, Josep?
Molt bon dia. Estem una mica gelades de fred, que fa molt fred, que és l'hivern, i toque.
Quants graus toque. Teniu ara?
Ara estem a 3 graus.
A positius o negatius?
Positius.
Ah, doncs encara estem bé, que la setmana passada o l'altra encara aquesta hora estàvem amb graus negatius, no?
Sí, sí. Tenim el sol és fort.
Heu guanyat aquest 2021 els Premis PITA a la modalitat empresa agrària per precisament haver fet una gran inversió a la vostra empresa i fer-la totalment, o no sé si totalment, però part robòtica. Heu implementat un sistema d'última tecnologia robòtica en aquesta nau avícola amb dos robots, el Chicken Boy i el Undesex. Ho dic bé, Josep?
Sí.
Val.
Sí, sí, perfecte.
Explica'ns què fan el Chicken Boy i el Undesex.
Bueno, tenim l'Undesex, és un robot que ens ajuda en la feina física, que ens ajuda en la feina de treure els animals, les baixes, de dins de la granja i localitzar-les i pesar-les. A més, ens ajuda perquè és una bàscula contínua. Està contínuament pesant els animals i així sabem el pes mig de la granja. I, a més, té uns accessoris que és per subministrar pues, menjar, jazz o el que es tingui que aplicar dins de la granja. Després, l'altre robot, el Chicken Boy, és un robot que està dotat d'intel·ligència artificial, que és això que s'està posant tan de moda, en què té càmeres i sensors, i ens ajuda en la gestió i en la manipulació de la nau, d'efectes de benestar i efectes de clima i estalvi energètic. Contínuament està recollint dades i pujant-les al núvol per poder-les tractar.
Uh-huh. El Chicken Boy, quines dades recull? No? Perquè em dius que és un sistema amb sondes, amb càmeres. Com ens l'hem d'imaginar?
Bueno, és un robot que està penjat al sostre amb uns carrils, és com un trenet, però penjat de cap per avall perquè no molesti, i es va passejant, és completament automàtic. Ell se va passejant per dins de la granja i quan necessita recargar les bateries, va cargar les bateries, i ell pues, va fent unes lectures dels excrements, va fotografiant i tractant totes les fotografies dels excrements i va pues, fent, recollint les dades de quants n'hi ha de bons, quants n'hi ha de dolents. Després també mira la dispersió dels animals a dins de la granja, que això d'aquí pues, dona un... si estan còmodes els animals, o si tenen fred, o si tenen algun problema.
Ai, explica'm i això és... de la dispersió, és a dir, segons com estiguin els animals a la granja, vol dir que tenen un millor benestar o no tant? És així?
Sí, sí.
I el robot ho detecta?
El robot ho detecta. Està fent uns patrons de les imatges en què els animals estan còmodes, i quan no segueix aquests patrons pues ja salta una alarma i ens va, per gràfics, ens va dient pues, l'estat de la manada.
Uh-huh.
L'estat emocional, pràcticament. Vull dir, han d'estar contents, han de córrer, han de jugar, han d'anar a menjar, han d'anar a beure.
Uh-huh.
Quan hi ha una variació, pues, ens avisa per uns gràfics o una alarma, si ho volguéssim.
D'acord.
Si
digues, perdona. No, què més fa aquests robots, aquests dos robots, què més fan?
Aquest també, el Chicken Boy, també hi ha per càmeres tèrmiques i detecta pues, els animals morts a dins a la nau i els ubica pues, en mapes. També porta sonda de CO2, d'amoniac, de temperatura, d'humitat relativa, velocitat d'aire, vull dir que és un control total de totes tots els paràmetres ambientals que necessitem a dins d'una nau.
Uh-huh.
Ha canviat molt perquè abans posàvem a les granges quatre sondes, i en aquestes quatre sondes pues, teníem que anar investigant o modificant dades perquè hi olorà, no? Entrar a la granja dins de la granja, fa bona olor, fa mala olor, quina sensació et dona. Ara a les 24 hores del dia està monitoritzat i vigilat per aquests robots.
Uh-huh. Llavors, totes aquestes dades, on van a parar? Et van a parar amb una tablet, amb un mòbil, amb un ordinador i t'envien alertes? Com funciona?
Bueno, totes aquestes dades van al núvol, automàticament ja li creem unes alarmes, si nosaltres, de qualsevol paràmetre o qualsevol fórmula de paràmetres que nosaltres li programem, ens pot enviar un missatge SMS o correu electrònic i després pues, ens connectaríem. Vull dir, no tenim que estar tot el dia pendents del robot. És ell que quan detecta algo ens busca. I podem entrar pues, des del telèfon mòbil, des d'una tablet, des de l'ordinador, des de qualsevol lloc del món, vull dir, no cal estar físicament a la granja.
D'acord. I la podreu veure també? És a dir, aquestes càmeres que té el robot, també podeu veure l'estat de la granja online?
Sí, sí. Sí. Pots entrar a qualsevol càmera que tingui el robot i pues, se pot veure.
I ho podreu arreglar també online, o no? O hi ha coses que heu d'anar presencialment, suposo, però algunes...
No, a temps real es pot veure tot.
Ostres,
però, bueno, no tenim... Porta 8 càmeres, no tenim que estar mirant les 8 càmeres. Uh-huh. És la feina del robot de mirar les 8 càmeres i és això, avisant-nos quan passa alguna cosa. Si no, hauríem d'estar pendents de la pantalla tot el dia, i no és el cas.
D'acord. Sí que encara suposo que heu d'entrar físicament a la granja. No sé, per exemple, com doneu menjar. També teniu robots? Està robotitzat?
No, donar menjar està automatitzat.
Tot automatitzat, també.
Sí, vull dir, funciona pràcticament tot sol. Per costum, nosaltres encara entrem de 2 a 3 vegades durant el dia a la granja. Però per costum, perquè...
Us acabeu de fiar de les màquines. No, perquè és un hàbit,
sí,
no?
Sí, no, és així. Vull dir, a vegades el mirar no, també és molt. Les màquines ho fan, però clar, una màquina nova, que fa un any i mig que està funcionant, pràcticament, uh-huh. Doncs se li ha de donar la seva confiança, no? Se l'ha de guanyar. Però treballen molt bé.
Fan cas. I pel que fa a l'anàlisi dels excrements, suposo que d'aquí traieu molta informació també, no?
Sí, sí. Vull dir, clar, nosaltres la feina del granger ja ho és entrar dins a la granja i anar mirant el terra, mirar els excrements, el comportament. Però, clar, nosaltres ho podem fer 2-3 vegades al dia. Aquesta màquina ho fa 24 hores al dia i amb espais durant matí, tarda i nit, i mentre estem dormint també ho està fent igualment.
Uh-huh. Josep, com més que vau optar doncs, això? Perquè suposo que és una inversió important, no? Robotitzar i automatitzar la vostra granja, la vostra explotació a Can Xulic, a la Granadella. Com és que vas fer aquest salt? Perquè suposo que tampoc deu ser fàcil després tot interpretar totes aquestes dades, buscar doncs aquests robots perfectes per la vostra granja, etc. Què és el que et va moure a fer-ho?
Bueno, sempre m'ha agradat una mica tot aquest mundillo de la tecnologia i de noves màquines perquè ens ajudin a fer la feina més fàcil. I la veritat és que aquest pues, m'ha donat molta via, perquè estem fent uns estalvis econòmics tant amb energia com en material que posem aquí a la granja, pues, que ens ajuda molt a estalviar diners. Perquè has de pensar que no em pagaran a mi més que a un altre. Les integradores, això ho tinc clar de fa molts anys, és que sempre paguen, com a qualsevol negoci, sempre pagaran el mínim que puguin. Per tindre ells més benefici. Ves a la cooperativa, ves allà on vulguis. Però ens pagaran sempre el mínim que puguin. Amb l'únic que podem pelear i millorar, que tenim molt camp de millora, és amb estalvi energètic avui dia i estalviar recursos.
Uh-huh. Sí, rebaixar costos de producció. Reduint costos, no?
Sí, reduir costos és la clau. Perquè el demés estarem limitats sempre pel mercat.
I com reduïu energia? Que això alhora és, sí que és un estalvi econòmic, però també és, no sé, treballar per al futur, per a aquesta altra economia que hem de fer una mica més circular i no una mica més pensant a futur.
Bueno, és que fa més de 25 anys que hi ha autòmates per les granges, perquè són uns autòmates que són estàtics, estan fixes, fiques unes sondes d'humitat o de temperatura, i amb uns càlculs teòrics, pues ell va ventilant. Clar, pot ser que t'equivoquis de molt o que t'equivoquis de poc, o l'autòmeta que s'equivoqui, no? Bueno, que el mal programes. Aquestes màquines pues, estan fent una medició de tots els valors que actualment estan a les nostres mans, que és ja les càmeres i sensors més moderns, i aquí és a temps real. I a tots els punts de la granja. Clar, estem fent la mitja de tota la granja, de les parts bones i les parts més dolentes. I aquí és on hi ha l'estalvi energètic, que ventilem, engegar ventiladors vol dir a l'hivern entrar a calefacció. Uh-huh. I aquí és on estalviem més energia, és a donar els recursos, bueno, els recursos, la qualitat d'aire necessària perquè els animals estiguin còmodes i estiguin a plena producció, que no estan aquí per perdre el temps, per menjar i per jeure. Estan per dins els màxims, dins de la màxima qualitat de vida de l'animal, que puguin créixer i tindre una bona qualitat de carn, que no es facin llagues a les potes, a les pitxugues, i treure carn de màxima qualitat.
Josep, cap a on anireu? No sé si voldràs continuar doncs, investigant, automatitzant, robotitzant més la granja o altres granges. Cap a on tens ganes d'anar?
Bueno, anem creixent lentament, però anem creixent. Estem fent ampliant una altra nau i sens dubte que hi haurà aquests robots per ajudar-nos a millorar i pugui produir més barat. I viure dignament, que també costa això, també. Vull dir, sempre mirem el benestar animal, però el benestar del granger també ha de comptar. No som animals, però a vegades quasi. El benestar del granger també l'hem de tindre en compte. Aquestes màquines ens ajuden molt a les feines diàries de la granja.
És un moment on sentiu molta pressió els grangers? Pressió social, per una banda, i no sé, i...
Sí, jo crec que sí que tenim molta pressió, perquè les xarxes socials i molta informació ens està posant com a criminals, que ens aprofitem dels animals i que els maltractem per treure un màxim profit, i això no és així. Vull dir, el que és l'avicultura o l'agricultura d'avui dia i la ramaderia, suposo que el benestar animal és molt més important pels grangers que no pas per l'opinió pública o per les xarxes socials, perquè un benestar animal vol dir que un millor rendiment, millors qualitats de carn i millors beneficis. I aquí s'està invertint molt amb tot aquest tema i no se'ns dona prou de, no se'ns dona prou de repercussió amb això, que estem millorant i estem invertint molt en qualitat de vida i en qualitat dels animals, del benestar.
Doncs Josep Pinyol, moltíssimes felicitats de debò per haver guanyat aquest premi. Sou un referent, suposo que, no sé si, suposo, us ve a visitar altres grangers, volen, sou, doncs això, sou referent, us venen a veure, però us pregunten, escolta, això com ho heu fet?
Sí, bueno, referent, és que clar, és una... és tan novetat que pràcticament encara no ha sortit ni al mercat, això. I ara comença a sortir, s'han fet, portem aquí 3 anys de proves, però de que la gent vingui o la gent siguin coneixedors de que existeixen aquests sistemes, suposo que es deu fer sobre un any i mig com a molt, de que s'ha començat a donar divulgació de que s'estan fent aquestes màquines. Però sí, sí, anem rebent consultes de visites i, bueno, i que la gent s'interessi per aquests sistemes. Més que res per això, perquè és un sistema d'estalvi energètic i de millor benestar animal i poder detectar pues, malalties abans de que surtin o els primers indicis de que puguin sortir.
Doncs Can Xulic a la Granadella ha estat l'empresa agrària guanyadora dels Premis PITA per aquesta implementació d'aquest sistema d'última tecnologia robòtica amb aquests dos robots, Chicken Boy i un de Sex, que avui ens has explicat, Josep Pinyol. Una abraçada i continuem amb aquesta força i aquesta empenta. Fins aviat.
Moltes gràcies. Seguirem millorant.
Innovació, tecnologia i investigació, el futur del primer sector és present a la Vaca Tecnològica.
Som Terra, la ràdio quilòmetre zero a la xarxa de comunicació local.
Agromarketips, amb Red Peppers, l'agència de comunicació i màrqueting especialitzada en els sectors agroalimentari, turístic i gastronòmic.
Gemma Capell, la mestressa de Red Peppers, l'agència de comunicació i màrqueting especialitzada en els sectors agroalimentari, turístic i gastronòmic. Benvinguda una setmana més al Som Terra. Com estàs?
Molt bé, gràcies, Pili.
Va, que esperem els teus agromarketips. Avui, atenció, sobre el projecte de management. Tot això sona a cosa difícil, Gemma.
Sí,
vens a trencar aquí tabús, oi?
Sí. Sí, jo vinc a parlar clar perquè tothom ho entengui. Al final, en el món del màrqueting i de la comunicació s'utilitzen molts anglicismes i jo moltes vegades quan fem les reunions amb els clients jo explico i els que miren i fiquen aquella cara de pues, com si parlessis xino, no? I llavors dic, espera, que ara us ho explico.
O sigui,
ara tradueixo.
Hi ha molt màrqueting.
Sí.
Podria ser també un dels titulars. Va, per fer-ho fàcil, i sobretot per arribar als petits productors, als sectors agroalimentari, turístic i gastronòmic, a petites empreses, autònoms, el project management, què és i per a què els pot fer, per a què pot ser útil?
Sí, partim de la base que avui en dia tot comunica, tot, vull dir, ens agradi o no, i que la comunicació avui en dia és bidireccional, vull dir, tu dius, però també diuen, és a dir, tu pots perfectament no tindre presència digital. Bueno, tu creus que no tens presència digital perquè no t'has donat d'alta a Facebook, no t'has donat d'alta a Google My Business, però algú ho pot fer per tu o algú pot parlar de tu al mitjà digital. Llavors, el millor és ser-hi, controlar-ho i tenir-ho a l'ordre del dia, perquè al final és el que diem més, és un canal de comunicació més i al final la massa, la gran massa, la majoria de clients de qualsevol negoci estan allí, no? Al mitjà, al medi digital, vale? Mitjans digitals, xarxes socials, etc. Llavors, project management vindria a ser la gestió del projecte, la gestió de la comunicació i la publicitat del projecte. Per què és important per qualsevol negoci? Perquè al final estàs explicant qui ets, què fas, beneficis del teu producte, humanitzant la teva marca. Al final estàs donant arguments de compra perquè et comprin, o si més no perquè et comprin o perquè et consumeixin, o perquè d'alguna manera siguin productes o serveis per donar visibilitat al teu negoci, vale? Llavors, com que ja en altres capítols anteriors hem parlat de com arribar aquí, no? De l'ordre, de la fase 1, project plan, de la fase 2, optimitzacions i altes, com ja deia, el project plan vindria a ser buscar el terreno, la fase 2 seria cimentar, i la fase 3 ja seria començar a construir l'edifici, no? Llavors, per què aquest ordre? Perquè jo sempre ho dic, al final la casa no es comença per la teulada, la casa es comença per buscar un terreno i començar a construir, no? Pel terra, de peus a terra sempre. Llavors, el project management, si ja tenim el project plan fet, ja tenim aquest estudi, tenim aquests objectius definits, tenim aquestes accions per aconseguir els objectius, si ja tenim les optimitzacions, tenim una imatge de marca potent que ens identifica, tenim una pàgina web amb una bona experiència d'usuari, tenim una presència digital coherent amb la resta de mitjans digitals, doncs web o banners, vale, etc. Si ja tenim tot això optimitzat, al final estàs creant una coherència i ja estàs creant una imatge de marca, ja pots començar amb la gestió del projecte. Què vindria a ser? Al final són les accions que estan estipulades, les accions recurrents, perdoneu, que estan estipulades al project plan. És a dir, doncs, jo què sé, fer un blog cada mes, fer una acció de mail marketing i enviar un mailing cada mes, fer dos publicacions a la setmana a Instagram, fer històries, fer uns anuncis a Google, tot això, que seria la comunicació i la publicitat que vam parlar en el primer capítol, això seria la gestió del projecte, que això sembla que no, però porta molta feina, perquè has de fer un calendari de continguts, has de mirar segons els objectius quins temes t'interessa tocar, com te'ls interessa tocar, què vols treure'n de cada acció, vale? Què esperes de cada acció i, sobretot, medir. És a dir, si enviem un mailing, vale? Fem una campanya de mail marketing, quanta gent ha obert, quanta gent ha clicat, com podem millorar per la propera, si fem una publicitat a Google Ads, quanta gent ha clicat, des d'on ha clicat, quines paraules claus a buscar la gent, o sigui, sobretot, el project management és executar i medir,
d'acord. Per tant, sempre poder avaluar, no?
Sí.
D'acord.
I prendre decisions d'acord a un, al final, d'acord a uns números, o sigui, d'acord amb una evidència, no? Vull dir, no de dir, no,
em és que ho faig... Que intueixo que... No.
Sí, exacte.
Això, et volia preguntar, això al sector agroalimentari, turístic i gastronòmic, sí. Segurament hi ha xifres més moderades que si fos Apple, per dir alguna cosa.
Clar, bé. Amazon,
per dir macroempreses. Però els números també són importants, m'imagino.
Sí.
No? Veure aquest retorn.
Sí. Sí, jo em passa molt de que venen clients aquí, pues mira, que no podem, no arribem, i és necessari perquè veiem pues, que la competència s'ha posat forta i necessitem visibilitat, necessitem... Vull dir, això ens passa. I sempre ho dic, és molt necessari, o sigui, al final... Ja no és ser-hi, sinó estar-hi, no? I estar-hi millor que els teus competidors, perquè al final vivim en un món molt infoxicat, ¿vale? Constantment tenim impactes, diguéssim, publicitaris o comunicatius, per dir-ho així, i hem de destacar, o sigui, al final hem de destacar per algun motiu. Això al final és adaptable, és escalable a la dimensió del negoci, ¿vale? Uh-huh. Tu pots ser Apple i evidentment inverteixes milionades en màrqueting, no? I pots ser una empresa petita. Es recomana, els gurus dels negocis, i recomanen invertir un 10% del, o sigui, un 10% del benefici d'una empresa invertir-lo en màrqueting per retroalimentar i créixer exponencialment, no? Perquè al final el màrqueting no és, i la comunicació i la publicitat, sí que la publicitat és més immediata, podríem dir que és més immediata, però el màrqueting i la comunicació és exponencial, és un resultat que es veu a mitjà llarg termini, però vas retroalimentant i no és lineal, és exponencial, és a dir, doncs ara si m'inverteixo 10 i en guanyo 20, doncs llavors el 10% de 20, o sigui, al final és anar multiplicant la inversió, però anar multiplicant el resultat també.
Doncs tenim aquesta finestra, aquesta porta que tu ens obres cada setmana. Gemma Capell, la mestressa de Red Peppers, experta en comunicació i màrqueting, especialitzat a més en els sectors agroalimentari, turístic i gastronòmic. Els nostres oients, si tenen alguna pregunta, tenim línia oberta on podeu enviar un WhatsApp. Feu una nota de veu, si voleu, allò en plan més fàcil. A 621-21-80-70, 621-21-80-70. O ens escriviu una nota, com vulgueu. Aquesta és una opció. També us podeu posar en contacte directament amb la Gemma Capell a través d'Instagram, de dos perfils, no? El de Red Peppers i el teu propi, Gemma.
La senyora Pepper, sí. I també vull dir, Pili, que no tenen per què ser dubtes relacionats amb tot això que estem parlant. És a dir, pot ser de temes concrets. És a dir, al final jo estic explicant aquest mètode de treball que tothom pot aplicar amb la seva dimensió, vale? I amb les seves possibilitats i amb els seus recursos, però que si volen preguntar d'altres coses, jo què sé, què opines de fer col·laboracions amb influencers? Què opines de fer, pues jo què sé, d'un logotip que a mi m'agrada el meu logotip i no el vull canviar, però veig que no acaba de ser tot el professional que voldria. O sigui, casos concrets que no tinguin res a veure amb això també poden preguntar, cap problema.
Doncs aquestes són les vies a través de l'Instagram i també a través del 621-21-80-70, a través de la senyora Peppers o de l'agència Red Peppers. Gemma, una abraçada molt gran i t'esperem la propera setmana amb nous AgroMarketTips.
Molt bé, moltes gràcies, Pili.
La teva ràdio local parla de tu. Som Terra, la ràdio quilòmetre zero.
Del residu al recurs. Gestió municipal dels residus perquè passin a ser una solució en comptes d'un problema. Casos d'èxit i consells per no generar més deixalles del compte a casa amb el Joan Ibars, ambientòleg expert en gestió de residus.
Joan Ibars, ambientòleg expert en gestió de residus, benvingut una setmana més a Del Residu al Recurs. Com estàs?
Hola, bon dia, bé? Pili. Doncs sí, molt bé. Encantat de vindre aquí a l'estudi i poder-ho fer presencialment una altra vegada.
Va, sí, que ens agrada tornar una mica... Jo no m'agrada dir-li normalitat, perquè això no és normalitat. Diem-li rutina.
Sí, va. Bueno, sí, no sé.
Normalitat tampoc.
A la presencialitat.
A la presencialitat.
A veure'ns la cara.
Sí. Avui de què parlem?
Mira, avui un concepte que ja n'hem parlat moltes vegades, però avui n'aprofunditzarem més en el concepte en si, no? Que és el del tema de l'economia circular. Perquè tot ho acabem dient que és com la solució, acaba sent la solució a molts dels problemes que plantegem. Llavors, bueno, avui ho enfoquem amb el tema de què és, no?, l'economia circular.
M'interessa moltíssim, perquè sabem a grans trets què és, no?, circular. Pues ja ens queda clar que sí. És aquest cercle, no?, versus la linealitat, però...
Clar, pues d'on parteix aquest concepte? Aquest concepte... bé, o de la natura, no? Ens fixem en la natura, ens fixem en com funcionen els cicles naturals i veiem que són circulars. Per exemple, l'aigua, per exemple, el cicle del carboni, de la biomassa, no? Un arbre, per exemple, creix, es desintegra, passa al sol, els nutrients, no? Després se tornen a sintetitzar, o el carboni passa a l'atmosfera, etcètera, no? Llavors, què passa? El que ens adonem és que són cicles perfectes. Són cicles que l'energia s'aprofita, són cicles que no generen residus, val?
Estic pensant, com pot ser que haguem estat tant temps desconnectats? Perquè és que és tan evident.
Ja, però pensa que no és que haguem estat desconnectats, és que abans ja es feia això, una mica. Ja fomentem...
Abans vols dir fa 100 anys, abans sí, de la revolució industrial.
Sí, entre fa 100 i 200 anys. Sí. Sí, sí, és així. Bueno, i també és evolutiu, no? Vull dir, encara ho hem sentit, a dir, els nostres pares, padrins, etc, que parlaven molt més de reparar, de reutilitzar. Hi havia molts més comerços basats en la reparació, no? Sastres, sabaters, etc. També es parlava molt més de reutilitzar, també s'aprofitaven molt més els recursos, els envasos, és a dir, hi havia una situació més d'escassetat i aleshores ens feia ser més circulars, més perfectes en el sentit de generar menys residus.
I sobretot perquè hi havia una forma de pensar determinada, perquè segurament sí, hi havia més escassetat, però que devia ser inconcebible que coses que sí que es podien utilitzar no s'utilitzessin, no?
Clar, sí, sí. Bueno, diguéssim que la revolució industrial ens ha portat molt progrés, no? Molta prosperitat, educació, salut, etc. I també ens ha portat aquesta capacitat de produir, vale? En massa, que al final també ha set o està sent contraproduent o negativa pues, pels sistemes naturals, per l'ecosistema i també per la generació de residus, val? Aleshores, bueno, com sabem, l'economia industrial es basa en processos lineals, que és l'oposat al circular, és a dir, extraiem matèries primeres, les transformem, generem un producte, l'utilitzem i és un residu que ja no serveix per res. No? I per tant, tota l'energia que havíem utilitzat per crear aquest producte, tots els recursos naturals que havíem utilitzat o que hem utilitzat, doncs queden malbaratats. Val? I això és l'invers al que fa la natura, no? El contrari, no? del que fa la natura, on tot es reaprofita. Aleshores, bueno, què passa amb aquests processos lineals? Doncs no tenim en compte els costos ambientals, no? La contaminació, no tenim en compte la generació dels residus, i si t'hi fixes, és com que sol tenim en compte el producte en el moment de la venda. No? En el moment que el consumidor està allí, el mire, no? Diu, vull això, i ja no pensem ni en com s'ha generat, ni tampoc en què en farem un cop sigui un residu. ¿Vale?
Clar, és... però si això només que la revolució industrial, no? Quan es va començar a crear, pensessin en... Escolta, que hi ha una valor... la matèria primera té un valor, no? I quan s'acabi... Només que el procés hagués sigut diferent, estaríem en un altre moment de la història, segur.
Bueno, crec que... Sí, suposo que tot té la seva evolució i al final, en aquell moment, les necessitats eren unes altres, no? Després tot va enllaçat en que ha anat augmentant la població,
clar,
clar i fa que cada vegada consumim més, i de vegades el mateix progrés, no?, ens porta, no? Ens sembla que algo que ens fa més eficients, també ecològicament, després acaba sent contraproduent, o sigui, acaba sent el contrari, no? Per exemple... Una idea, no? El tema dels ordenadors. Abans, per fer un ordinador es necessitaven doncs, grans quantitats de material, no? Terres rares, no? Liti, etc, tot això, no? Aleshores, ara hem arribat a una eficiència bestial, no? Els mòbils, amb molt menys material, en fem. Però què passa? Aquesta eficiència ha portat que tothom en tingui. Per tant, al final... O sigui, el que ens semblava que ens faria generar menys o consumir menys matèries primeres ens ha acabat fent que consumir-ne molt més.
Clar.
Val? Vull dir, són evolucions que potser no tothom podia preveure, tampoc, no?
I tampoc eren importants. Ara estava pensant, Joan,
sí,
que la primera vegada que vaig escoltar obsolescència programada la vaig escoltar de tu, que em va semblar una cosa raríssima, amb aquestes paraules així com ciclogènesi explosiva, no? I l'obsolescència programada, aquestes coses tan estranyes.
Sí.
I també ara ho tenim molt coll avall, que existeix
i
això.
I la tenim assumida, no? De que quan comprem un mòbil sabem que ens durarà...
Un tic temps, un parell d'anys a molt estirar, la bateria anirà fallant i un dia, pum.
Sí, sí. Pues bé, el tema amb l'economia circular, el que s'intenta o es vol acabar és amb aquests models de producció, no? I mira, et porto alguns exemples, no?, d'economia circular. Pues, per exemple, com se pot fomentar l'economia circular? Doncs fomentant serveis de reparació, per exemple, recondicionament, manteniment, pues, tornant als... a fomentar que hi hagi sabaters, fomentar que hi hagi, per exemple, no sé, sastres, etc. Això com se pot fer? No sé, per exemple, hi ha països que tots els productes de segona mà tenen un IVA reduït, no? Pues és una forma de que la gent s'hi fixi més, o que les reparacions en si també tenen un IVA més reduït. Després, vendre serveis en lloc de productes, no? El que parlàvem fa el programa anterior del tema de la roba, no? Doncs també això pot passar amb, mira, un exemple. En lloc de comprar-te una rentadora, que tu vas al fabricant i et ven rentats, i et diu, doncs jo et venc aquest aparell que et farà 5.000 rentats, val? Per tant, i quan acabin aquests 5.000 rentats, tu pots decidir si el renoves o me tornes el producte. Què faria això? Doncs faria que el mateix fabricant, quan fabricaria la rentadora, pensaria, a veure, l'he de fer perquè aquest, durant aquests rentats no haiga d'anar a casa de la Pili a arreglar-li mai cap dia la rentadora. També que quan acabin aquests 5.000 rentats, doncs, per què no, me'l renovi. Val? O també crearé aquesta rentadora pensant que si la Pili me la torne,
la puc aprofitar.
La puc aprofitar per fer-ne una altra.
Per peces o sí, perquè sigui.
Clar, llavors ja ho penses tot molt més, pues, donant valor al material, al
per
producte.
Per tant, el canvi de paradigma ha de ser doble. Ha de ser dels, del món empresarial, no? del món econòmic, sí. Del qui...
I del consumidor, clar.
Exacte.
Sí, sí, hem d'anar a buscar...
Que hem de voler una altra cosa.
Sí, hem de pensar en el moment de consumir, de dir, ostres, tinc una forma de buscar que no sigui tant un model extractiu i contaminant? Vull dir, puc anar amb algo, puc obtindre el mateix benefici o producte de forma, amb una economia circular, no? I bueno... tot el tema de l'economia circular també està molt basat en l'ecodisseny, és a dir, que quan creem un envàs, per exemple, ja pensem que després se pugui reciclar, no? Per exemple, sempre ja n'havíem parlat altres vegades, en la llet, si el productor pensa que aquell envàs després s'ha de reciclar, doncs el farà de PET o un plàstic monomaterial i no el farà amb un tetrabric que després no és valoritzable, o el posarà en vidre, que després se pot reutilitzar.
I tot i així continuem fent tetrabrics.
Ja, sí, sí, perquè no li donem valor encara, no? Vull dir, clar, hem d'anar cap aquí, i sobretot han d'haver també mesures fiscals, suposo que
hem parlat d'empresa, hem parlat de consumidor, però clar, també hi ha d'haver governs que legislin.
Sí, i que vagin a fomentar això, sí, uh-huh. Sí. Bueno, podem parlar d'altres exemples d'economia circular, per exemple serveis basats en compartir, no? El tema del bicing ho seria, no? que compartim una mateixa bicicleta entre molts usuaris, o el car sharing, no? El tema de potser nosaltres que vivim en entorns rurals és més complicat, però a les ciutats no cal que tothom tingui un cotxe, no? Pots tindre un cotxe de lloguer només pel dia que decideixes sortir i anar d'excursió.
Però això, per exemple, hi ha alguns pobles,
sí.
Ara em ve el cap Aitona,
sí.
Que estan en un projecte de comprar, adquirir l'Ajuntament un cotxe elèctric,
sí.
I que tu et puguis posar a la seva llista d'espera, diguéssim, jo necessito el cotxe per anar un dia a X lloc,
vale.
I el necessitaré i l'agafes aquell dia i...
Pues sí, està molt bé, sí. Així hi ha una cooperativa que són Mobilitat,
sí.
que fomenta
també
això,
ho fa
també.
Això.
Sí, sí. Està, bueno, són exemples de...
Perquè en l'entorn rural també tenim unes necessitats,
clar,
que no
sí,
són
sí.
Segurament les mateixes que en l'entorn urbà, però també s'hi ha de pensar.
No, és un exemple superbo, sí, sí, i potser jo he ficat més l'exemple de l'entorn urbà i entorn rural, perquè al rural sí que potser el necessites més diàriament.
Molt més, és que el necessites.
No? En canvi, a la ciutat segurament pots fer vida sense utilitzar-lo, i en canvi utilitzar-lo una vegada al mes.
Però sí que hi ha gent de l'entorn rural, pues, jo què sé, que sí se'n va estudiar un màster a no sé on i fan cotxes amb més de...
Sí, cotxe compartit, no? Sí. L'app aquesta... Com...
El BlaBlaCar.
El BlaBlaCar, això també. Sí. Això també seria un exemple d'economia circular. Vull dir, volia fer donar aquests exemples perquè veiem que a la
que hi ha vida, opcions.
Que ja hi ha opcions, sí, sí, i que ja hi estem participant i que cada vegada anirà més, no? I el que et dia, aquest canvi ha de vindre també impulsat per canvis estructurals a l'economia, no? Llavors hi ha economistes que el que diuen o que s'hauria de fer és per incentivar molt més aquests canvis és, a veure si ho explico bé, gravar les matèries en lloc dels recursos renovables. Vale. Què vol dir això? Mira, et fico un exemple. Posar impostos, treure impostos sobre el treball, per exemple. No? Ara, si tu vols contractar algú per algo, tu pagues el seu sou i, a part, una part d'impostos gran. No? Pues reduir aquesta part i aquests impostos que vagin més a les matèries. És a dir, que les matèries siguin cada vegada més cares i que, per tant, per exemple, a nosaltres ens interessi molt més tindre personal fent-nos manteniment per aprofitar les matèries, per reutilitzar-les, per reparar-les, que aquest personal sigui més barat, per tant, se fomenti la contractació, i fomentant aquesta contractació, que també vingui impulsada perquè, com que les matèries són cares, doncs vulguem aprofitar-les. No? Pues això és un...
Uau, això sí que és un canvi de paradigma. Bueno... I ara que estava pensant, per exemple, amb els nous autònoms. Ja. No? Que hauria de ser el contrari.
Sí, clar. Hauria de, o sigui,
aquí sí que han de canviar.
Aquest model econòmic o aquests economistes el que diuen és això, no? Que s'hauria d'anar cap aquí a gravar les matèries, a de realment aplicar-hi els costos reals de contaminació que tenen, no, de damunt del petroli, damunt dels recursos naturals, etc, per fomentar que no se n'extreguin tant, i per tant, per altra banda, fomentar, per exemple, el treball, no, que és un recurs renovable, per dir-ho d'una forma,
i amb tot,
i fomenta economia també, al
exacte,
final.
Exacte, sí, que, al que revés, no podem... fomenten les persones, clar, al final sí. És les que movem l'economia, les persones, sí, sí, no les matèries.
Sí, al final és que els impostos vagin més a les matèries i sortint del treball.
Va, tant de bo, tant de bo. Jo no sé si encara estem prou madurs com a societat, però ja ho estarem.
Bueno, jo crec que al final també vindrà, ens està venint aquest canvi ja. Perquè
sobrevindrà.
Imposat, sí, pel tema de la crisi dels materials, no? Vull dir que cada vegada els materials, les matèries primeres són més cares i, per tant, cada vegada ens dedicarem més esforços a reutilitzar-les i a reciclar-les. Molt bé. Pues ara passem, no?
Hem fet casos pràctics, no?
Sí, ja ho han fet tot, no? Potser avui, vull dir...
Només ser conscients de com podem ser millors recicladors circulars.
Mira...
Millors economistes circulars, cadascú de nosaltres a casa, al nostre dia a dia, a les feines, etc.
Mira, a les feines, per exemple, hi ha un exemple molt bo, no? Que és el que fomenta la simbiosi industrial, és a dir, la col·laboració entre empreses, que és una web que es diu Del residu al recurs, vale?
Mira.
Sí, és una web molt interessant perquè allí les empreses, diguéssim, s'hi fiquen i per exemple, publiquen el que els hi sobra del seu procés productiu, no? Per exemple, un molí d'ametlles, doncs publica que té tantes closques d'ametlles que ja no que aquest residu del seu procés, no?
Uh-huh.
Llavors un altre, pues, allí un granger que necessita closca d'ametlla per la seva caldera de biomassa, no? Pues troben la sinergia, o gent que es vol desprendre de palets, o gent que es vol desprendre de dipòsits d'aquests d'aigua. Bueno, hi ha molts exemples, i està molt bé, i és un exemple, és una forma super pràctica de fomentar l'economia circular.
Doncs escolta, anirem investigant aquestes webs i sobretot escoltant-te. Alguna altra?
Vale.
Alguna altra idea?
Alguna altra idea? Bueno, és que, no sé...
Podem fer moltes coses,
no? Podem fer moltes coses, no? Però, per exemple, jo tenia apuntat aquí com a acció pues, anar, per exemple, a treure'ns el tabú d'anar a botigues de roba de segona mà, no? Que l'altre dia en parlàvem dels residus tèxtils i segurament... Bueno, ens donarem una sorpresa de la gran quantitat de roba de qualitat que hi podem trobar, també.
Podem fer tendència, també.
Sí.
Joan Ibars, moltíssimes gràcies i t'esperem una altra setmana, que vagi molt bé.
Molt bé, Pili.
Adéu.
Gràcies.
Del residu al recurs. Gestió municipal dels residus perquè passin a ser una solució en comptes d'un problema. Casos d'èxit i consells per no generar més deixalles del compte a casa amb el Joan Ibars, ambientòleg expert en gestió de residus.
Sant Vicenç és a Cala Aragall, al carrer Barcelona 16-18. Ràdio Sant Vicenç, el teu poble, la teva ràdio.
Knocking on heaven's door.